Не мені здоровить, ну потому меня твоего.
Mútua General de Catalunya us ofereix el defensor de l'oient.
Mig quart d'onze, Josep Olot, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Josep.
Ah, hola, vull dir, tal com li he comentat a la senyoreta o senyora que m'atès, sí que estic d'acord en que es continuï negociant. Tal com ha dit que quan he perdut la senyal i la missió seva, perquè estic viatjant, tal com ha dit el senyor Xavier Trias, no s'ha de deixar mai de negociar. O de negociar, no, d'intentar que no hi hagi, que no passin els atemptats que estan passant. El govern té que procurar, doncs, que no ens falti de res o tot el que pugui. I això de negociar per intentar assolir la pau no deu tenir econòmicament molt de cost, no? No ho sé com ho veuen, però jo crec que no s'ha de deixar negociar i d'intentar aconseguir la pau com sigui, per evitar que mori gent innocenta.
D'acord, Josep, gràcies per trucar-nos.
A vostè.
Bon dia.
Per cert, escolti.
Digui'm, Josep.
Puc fer el que seria una queixa,
sí,
de Catalunya Ràdio?
Sí.
És que si vostès quan fan la cueta anomenen Catalunya Ràdio la Ràdio Nacional de Catalunya, com és que no es pugui escoltar Catalunya Ràdio fora de l'àmbit de Catalunya? Que no facin una emissió com fa, per exemple, la Ràdio Nacional d'Espanya, que es pot escoltar per tota Europa a través de l'onda mitjana.
Ah, em parla concretament aquesta, d'escoltar-la per la ràdio per una mitjana a tota Europa.
Els que ens estem moguent amb cotxe o camió, com és el meu cas,
sí.
A la que hem passat un xic de Perpinyà ja la perdem.
Jo ara, entesos.
A venir. Sí. I ja els he perdut.
Sí. Aviam, pel que jo sé, Josep, una ona mitjana no és una cosa que es pugui anar al mercat d'ones hertzianes i comprar-la. És una concessió, sí, així com la freqüència modulada, en fi, també és una concessió, però és diguéssim, més senzill. Les ones mitjanes depenen d'una concessió, diguéssim, de caràcter internacional, ni corresponen unes quantes als estats, i Catalunya en aquest sentit va arribar tard, perquè quan es van concedir encara no teníem Generalitat, per entendre'ns. No?
Ja.
És una cosa dels anys 40 o 50. Sí, parlo una miqueta per aproximació, però la cosa seria aquesta.
Ah.
I per tant, tot i que hi ha hagut intents històrics, jo recordo en l'època en què Joan Granados era director general de la corporació, va haver intents històrics de disposar d'una ona mitjana, doncs nosaltres no la tenim. En part perquè l'hem superat a través de les noves tecnologies. És a dir, vostè pot escoltar Catalunya Ràdio a tot el món a través d'internet.
Sí,
vostè pot escoltar, per exemple, el professor Fabià Estapé em diu que escolta Catalunya Ràdio a través d'una plataforma digital de televisió des de León, poso per cas, no? El que passa és que vostè em diu en el cotxe.
Bueno,
no s'amoïni que intentarem solucionar-ho, però ja veu que, malgrat algunes insuficiències que no són tècniques ni de la nostra falta de voluntat de solucionar-les, sinó més aviat polítiques i de caràcter internacional, sí que intentem buscar altres sortides que avui dia la tecnologia permet.
Molt gràcies.
A vostè, Josep.
Passi-ho bé.
Bon dia.
Bon
Ramon,
dia.
L'Ametlla de Mar... Perdó, l'Ametlla de Marola, bon dia.
Hola, bon dia, sí, l'Ametlla de Marola.
Digui'm, Ramon.
La meva pregunta és una contrapregunta, no? Diguem, com pot ser que un govern no hagi d'intentar resoldre sempre un tema com de les característiques, de les magnituds d'aquest? No? Jo crec que és una pregunta que és implantejable, no? És a dir, no es tracta de que, si deixes de fer, si no fas... No, jo crec que això, en tot cas, s'ha de tractar a nivell intern, no s'ha de dir pels mitjans de comunicació ni en públic, si seguiràs parlant amb unes condicions o amb unes altres, però parlar, s'ha de parlar sempre per resoldre aquests problemes. S'ha de parlar... Vaja, és que si no volem resoldre aquest problema, quina altra feina té el govern si no resoldre un dels principals problemes que és aquest tema del terrorisme?
D'acord,
Ramon. Llavors, jo voldria dir una altra cosa.
Sí.
És que sempre es parla de ETA i sempre es parla de negociar amb ETA i sempre es parla de les exigències d'ETA. Però mai sabem aquestes coses. Mai sabem qui és ETA, mai sabem quines són aquestes exigències d'ETA, perquè, vaja, no sé amb qui parlen, no sé si algú sap amb qui s'ha de parlar per saber exactament què vol ETA. ETA ha existit fa molts anys. De fet, jo crec que molta gent es vam alegrar quan van posar aquella bomba al carrer Blanco, no? Llavors, a partir d'aquí, clar, ara ha canviat el sistema, o sigui, ara ja no podem estar contents i ara no podem demanar exactament que el que volien en aquell moment ja no és el que volen ara. Exactament qui és ETA ara mateix i què vol ETA, això no ho sabem mai, no sé si ho sap, no?
D'acord, Ramon, gràcies també per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I bon dia, de l'Ametlla de Marola, Sabadell, Melània, bon dia.
Bon dia.
Digui'm, Melània.
Bueno, la meva opinió és que hi ha d'haver diàleg, hi ha d'haver negociació, perquè és l'única manera de solucionar un problema, tal com he sentit que s'ha dit bastant en aquest matí aquí, no?
Sí.
I llavors també una altra cosa que m'ha agradat dir és que penso que l'única manera també és que tots els polítics anessin a una, sobretot per lo que fa aquest tema. Penso que poder avui en dia el PP, des de la seva oposició, el que sap fer molt bé és criticar molt, però poder criticar coses que ell ha fet anteriorment igual, i potser si es posessin d'acord, s'aniria millor.
Entesos, Melania, gràcies.
A vosaltres.
Bon dia.
Felicitats, eh?
A vostè. Gràcies per trucar.
Bon dia.
Immediatament saludarem un altre interlocutor que tenim al telèfon que donarà resposta a la carta del dia d'ahir, aquella que deia que faltaven alguns medicaments a les farmàcies, a les nostres farmàcies. Però aquesta qüestió d'ETA també ha mogut molts correus electrònics. Núria Coll, bon dia.
Bon dia, Antoni.
Què diuen els oients?
Mira, la Núria, per exemple, diu que fins que el terrorisme a Espanya no es consideri un problema d'estat, el procés de pau sempre estarà coix perquè anirà a tombs en funció del color polític del govern de torn. L'Àngel, que l'Estat i el PP han estat agredint judicial, policial i mediàticament a ETA i el procés, que era lògic esperar que els bascos no es deixen prendre el pèl com els passarells dels catalans, diu l'Àngel. La Valerí, evidentment que el senyor Zapatero ha de continuar lluitant per aconseguir el final del terrorisme. Tots plegats no tenim altra alternativa. El que feia el senyor Aznar de més policia i més duresa no va servir de res i ha quedat demostrat. En Joan, s'haurien de reprendre les negociacions, però el problema de fons és que el govern no està disposat a pagar cap preu per aconseguir la pau. Si ho mirem fredament, el que demana ETA és que se li garanteixi, amb el final de la violència, un dret a l'autodeterminació, que al cap i a la fi és l'expressió màxima de la democràcia. L'Horaci, crec que després d'un parèntesi comprensible, s'ha de reprendre el diàleg amb l'exigència, això sí, de seriositat per part dels abertzales. La Rosa, crec que s'ha d'intentar tot per tal d'aconseguir la pau, però si us plau que ho facin abans d'acabar la legislatura, perquè si torna a governar el Partit Popular ho tenim fatal. En José, de València, entenc que reiniciïn les negociacions a ETA, a més ho considero imprescindible i per mi no hi ha un altre camí. Un missatge de mòbil no s'identificava, molts dels que hem fet el servei militar sabem que la mentalitat espanyola és d'una tossudesa contrastada, per tant crec que a curt termini aquest procés dialogant queda totalment trencat, ja que només cal veure com el PP practica la tossoneria del nivell i el PSOE està totalment venut amb aquesta mentalitat. I en Joan de Pineda, crec que està més debilitada i dividida que mai, s'hauria d'aprofitar el moment i per descomptat que no s'ha de renunciar mai al diàleg, i ens posa l'exemple de l'IRA a Irlanda.
Gràcies, Núria. Bé, tornem sobre això. Ahir, l'oient Lluís Ferrer de Barcelona ens deia que fa 15 dies que busca per totes les farmàcies el medicament Triptisol de 10 mil·lígrams. Un medicament pel dolor i per l'experiència amb ell bons resultats. Bé, ho ha preguntat a les farmàcies i li han dit a les farmàcies que els laboratoris no disposen de la matèria primera, que com que a l'estranger aquests medicaments es venen més cars, per tant, si guanyen millor la vida les farmacèutiques, fabriquen més per l'exportació i no abasteixen el mercat interior. Bé, algunes raons, que sobretot aquesta última, que ens sembla bastant escandalosa. És per això que hem demanat que ens miri d'il·lustrar el cas Jordi de Dalmases, que és vicepresident del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor de Dalmases, bon dia.
Hola, bon dia.
Està d'acord amb aquesta carta? És només una impressió d'aquest oient que hi ha alguns medicaments, com ara el Triptisol, i també parlava del Proscar. Està com amb desabastites a les farmàcies?
Bé, no és exacte. A veure, aquí es barregen dos temàtiques diferents. Una, que és la que a ell li afecta, que és la mancança de Triptisol, no? Aquesta és una mancança produïda per un problema de fabricació del fabricant que està constatat i que està avisat i alertat a les oficines de farmàcia.
És un fabricant català?
No, no, que de fet això es fabrica al Regne Unit.
Uh-huh.
El laboratori és un laboratori americà, MSD, i van tindre un problema. El medicament és un producte molt controlat, és evident, amb la seva fabricació, no solament amb el principi actiu, sinó amb totes aquelles substàncies que acompanyen el medicament, i van tindre una problemàtica amb una substància d'aquestes, i es va alertar a través de la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya ja a finals de novembre, a principis de desembre, que hi havia problemes amb aquest medicament. Justament aquest mes de gener hi ha una nota de l'Agència Espanyola del Medicament on es diu que durant aquesta setmana, a principis de desembre, es van posar en el mercat 28.800 unitats i durant aquesta setmana se'n posen 58.000. Això vol dir que es anirà resolent la problemàtica del subministrament. De fet, jo ahir, després de conèixer aquesta qüestió, vaig intentar buscar i amb dificultat vaig trobar alguns exemplars. Per tant, aquest oient té que demanar perquè durant aquesta setmana n'hi haurà a les oficines de farmàcia. Yeah. En tot cas, és un medicament que té altres equivalents terapèutics, per tant, en última instància, el que tindrà que fer és una visita al metge. Però aquest és un cas molt clar, identificat, fruit del control de la cadena del medicament, on quan hi ha qualsevol anomalia es detecta i es posen en marxa la sistemàtica. Si el laboratori no hagués estat capaç de reprendre el subministre, doncs en altres ocasions, en medicaments que no tenen equivalents terapèutics, doncs es posa en marxa un altre sistema de medicaments estrangers on es aconsegueixen partides importants, i de tot això se n'ocupa el Ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola del Medicament.
Yeah.
Aquest és un tema concret d'un desabastament que a tots ens preocupa, i en aquest cas el que sí que voldria demanar és que tot aquell oient que sigui usuari de triptisol, si us plau, el que no té que fer, perquè això s'està normalitzant durant aquest mes, és acaparar, dir, ui, ara n'he trobat, ara me'n quedo més d'una caixa, no?
Val.
Perquè llavors les,
es
dificulta molt més tota la situació.
I la segona part?
Bé, la segona part fa referència a un fenomen de ventes intracomunitàries de medicaments o exportacions paral·leles, que és més comúment conegut, i que crea tensions dins del món del medicament, encara que no arriba a crear desabastiments. D'això ens hem queixat els farmacèutics, perquè doncs tenim els usuaris acostumats en que quan no tenim un medicament, en poques hores li podem donar servei. Aquesta és la pràctica comuna que hem acostumat a tothom. I amb certs medicaments de preu molt baix tenim dificultats.
Perquè a l'estranger és més rendible vendre'ls?
A veure, perquè és un fenomen que s'ha produït des que estem en el mercat únic i que hi ha l'Agència Europea del Medicament. Els medicaments són els mateixos els que comprem aquí, que els que comprem a França, que els que comprem a Anglaterra, etc. Per tant, un dels pilars ja des de la Comunitat Econòmica Europea dels seus inicis és la lliure circulació de persones, de capitals i de mercaderies, no? I al tindre registre únic a tota Europa, doncs aquests medicaments poden circular. Què succeeix? Que aquí tenim una incongruència. Estem parlant d'un mercat únic, però resulta que l'element més sensible, que és el preu, està intervingut per tots els estats membres. No hi ha cap país on el preu dels medicaments sigui lliure. I aquests preus en els medicaments es posen o es fixen en funció de la riquesa de cada país. I el que ens està succeint és que a Espanya, a Portugal i Grècia, i França i Itàlia també, tenen els preus molt més baixos que altres països de la Comunitat Europea, no? Com poden ser el cas d'Alemanya o el Regne Unit. Això crea una circulació controlada per les normatives sanitàries de cada país. Els medicaments mai poden viatjar lliurement, sinó que tot moviment de medicaments és conegut per les administracions sanitàries d'aquests països on el preu és més baix cap als altres. Això origina una reacció per part de la indústria de controlar tot el medicament, el número d'unitats que es posen en el mercat a través d'Espanya, en aquest cas, no? o d'aquests països. Això ens tensiona molt i ens dificulta trobar medicaments. I en els farmacèutics ens empipa molt, perquè no podem donar aquell servei que s'espera.
Entesos.
I, a més, perquè moltes vegades no l'acabem trobant, però sí que sabem que l'usuari, fent un peregrinatge per les oficines de farmàcia, el trobarà.
Entesos.
Doncs no s'arriba a trencar mai la cadena de subministre, però sí que se'ns tensiona molt la feina.
Entesos. Jordi de Dalmases, vicepresident del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, gràcies per les seves explicacions.
Gràcies.
I bon dia
a vosaltres. Adéu-siau.
I acabem amb la carta del dia de la Carme Romero de Guinardó de Barcelona, que diu: fa un temps hi havia una campanya de l'Ajuntament de Barcelona en què s'intentava conscienciar la gent de no generar sorolls innecessaris, i recordo perfectament que una de les imatges responia a un nen o nena dormint i a la paret del costat una rentadora, per indicar que s'ha de tenir cura de les hores en què es posen les rentadores per no molestar. Bé, les companyies elèctriques ens proposen instal·lar uns comptadors específics per poder consumir durant l'horari nocturn perquè ens surti més barata la factura a final de mes. Tenint en compte que les rentadores, assecadores, etc., són alguns dels electrodomèstics que més consumeixen i també que fan més soroll, no us sembla que és una mica contradictori? Què hem de fer? No deixar dormir les criatures, la gent gran o un veí qualsevol, perquè ens surt més barata la factura? Carme Romero, Guinardó, Barcelona, el defensor de l'Oient.
Soc en Francesc Sanuí i soc propietari de la Mútua General de Catalunya. En soc propietari juntament amb els altres 76.000 mutualistes d'aquesta entitat que no té cap afany de lucre. En confiança, Mútua General de Catalunya.
Bé, això era l'any passat. Ara ja som més de 80.000. Mútua General de Catalunya, al servei de la salut dels ciutadans.